Molt bon vespre! Benvingudes i benvinguts a L'Amunt al Taló, el programa que cada dimecres declama l'actualitat teatral de la ciutat amb els elencs dramàtics més actius del Vallès. Tot plegat, ho enllacem en antena l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià Garcia, l'Alvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, el Marcel Castillejo i qui us parla, l'Eloi Garcia. Les seccions les enllaça la veu del programa, en Francesc Asens, i les poleix i posa a punt el nostre home a la peixera, en Toni González. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 186. Atenció, que comença. Arrencarem l'episodi d'avui fent la ullada habitual a la cartellera local amb la Júlia Stals a la platea Indiscreta. Tot seguit, entrevistarem en Llorenç Costa, que ens parlarà de la reestrena del musical No sé què vull ser al Teatre Sant Vicenç. A continuació, ens aturarem a escoltar l'Infiltrats que l'Adrià Garcia ha anat a gravar aquesta setmana als assajos de Blancaneus, de la joventut de la faràndula. Després, una altra entrevista. Parlarem amb el Jordi Brunet, director de la Caputxeta Vermella, que també es reestrena al Teatre Sant Vicenç. Per acabar, i com no podria ser d'altra manera, l'Alvira Frank ens comentarà les obres de teatre que ha vist aquesta setmana. Atents al taló de fons que la Júlia ens ha penjat avui. Platea a les fosques, taula amunt i som-hi!
El taló de fons.
Durant la pandèmia, una de les coses que més he enyorat ha estat el teatre. Però no només el concepte teatre en si, sinó que tot allò que aquesta passió engloba. He enyorat veure els actors i actrius, tant professionals com amateurs, disfrutant dalt de l'escenari. He enyorat sentir emocions i viure aventures sense moure'm de la cadira de la platea. He enyorat el fet de comprar entrades per cada obra que feien. Un cop ha passat tot aquest temps, que s'ha fet llarg, i ara sembla que tot va millor, puc dir amb fermesa que tots aquests fets que he enyorat els estic tornant a reviure. Ara, setmana a setmana, rere setmana, puc informar sobre tota l'actualitat teatral que hi ha a Sabadell. I això és una bona senyal, que les cartelleres van plenes i, per tant, la cultura hi està present amb més forces que mai. Ja puc tornar a descobrir nous actors i actrius que tot just comencen dins aquest món teatral. M'agrada que cada vegada hi hagi més propostes teatrals i esperem que segueixi sent així. Ompliu les platees.
La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre, Eloi.
Què, com ho tenim aquesta setmana, ple?
Doncs aquesta setmana crec que no hi ha tant teatre degut a les parades de castanyes, perquè la cartellera no va tan plena com altres setmanes.
Això és que la gent ha d'anar a comprar castanyes en comptes de teatre.
Ho podríem suposar.
Escolta, és veritat, jo aquest cap de setmana ja m'he trobat parades de castanyes a la Ronda Zamenhof. Què és això? Si vull dir, i panellets des encara fa més dies als forns. Però què és això?
Doncs no ho sé, però suposo que cada vegada s'avancen més les festes, com d'aquí rei ens trobarem les llums de Nadal als carrers de Sabadell.
Ja, però és que és com anar a la platja i que en comptes d'oferir-te un gelat, el venedor ja t'ofereixi panellets directament. És que al final acabarem bojos.
En fi, anem a veure el teatre.
Això, va, digues, què hi ha?
El teatre L'Alternativa, aquest dissabte a les 7 de la tarda i a 11:15 de la nit, representaran Halloween Show Lane Stars. És a dir, que va sobre aquesta temàtica de la castanyada. Després, al Teatre Principal presentaran 53 diumenges, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Seguim a la companyia Sabadell Art, que presenta un cap de setmana, molt cap de setmana, que parla sobre les seccions, sensacions repetides que es viuen els dissabtes i els diumenges, que cada setmana, òbviament, les vivim. Seguim a la companyia de Teatre Acadèmia Belles Arts, Sabadell, que figurarà 3 Batters 3, aquest divendres a 10:15 de la nit, aquest dissabte a les 10 de la nit i aquest diumenge a 7:15 de la tarda. Tindreu oportunitat per veure-la fins al dia 21 de novembre.
Déu-n'hi-do. Què més?
Ja està. Aquest és el teatre que tenim.
Ah, doncs espera que et pregunto, l'obra fake de la setmana passada quina era?
Doncs era la de la companyia Entretinguts, que presentaven el dissabte una castanyada amb termes anglesos.
Ostres, doncs mira que hagués estat bé, eh? Així per contrarrestar tot plegat.
Hauria estat bé, ja tenim una idea, actors i actrius. I doncs recordeu, com sempre, que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, Júlia. Bon vespre.
Bon vespre.
Ara que els teatres i el públic ja hem après a conviure amb les mesures anti-Covid i que els teatres ja poden omplir el 100% d'aforament, potser és el moment de recuperar aquelles obres que en temporades passades van quedar poc o gens amortitzades. No només parlo de fer taquilla, sinó també de l'oportunitat que les companyies puguin lluir del tot els muntatges que havien preparat i de que el públic, que es va quedar sense entrades la primera vegada, pugui, per fi, veure l'espectacle. Aquest és el cas de No sé què vull ser, del Teatre Sant Vicenç. Avui ens acompanya el seu director d'escena, en Llorenç Costa. Bon vespre.
Bon vespre.
Què hi ha, Llorenç? Com ho porteu?
Doncs mira, estem ara amb la recta final, ens queden 4 assajos, però contents de poder tornar a posar aquesta obra dalt de l'escenari, la veritat.
Reestreneu ben bé aquest cap de setmana, no? El següent, oi?
Sí.
Ara, de fet, al principi del programa comentàvem que era castanyada i que la gent sembla que estarà més pendent d'anar a comprar castanyes que no pas anar al teatre.
Sí, no, 100%. El primer cap de setmana de novembre, allà estarem.
Escolta, heu fet cap canvi respecte a la primera edició?
Canvi en si, no. Tenim tres actors i actrius que, per coses de la vida, universitats, feines i estudis, no poden continuar, han sigut 3 baixes, que lamentem moltíssim, però bueno, hem redissenyat, i és el mateix espectacle, amb 3 actors menys, però no hem agafat a ningú nou, sinó que es fan 3 actors menys.
No he hagut de buscar suplents, doncs?
No, perquè com que ja és un espectacle ja estrenat, de tornar a formar 3 persones noves per suplir aquests llocs, ens suposava molta més feina, i per tota la companyia també era més pesat.
Clar, perquè els personatges representa que tenen l'edat de ser nanos d'institut, oi?
Sí, efectivament. El càsting es va fer amb nens de 14 a 15,
que ara ja han crescut.
I ara tots tenen 17, 18 i 19. És la pega, no? Però, bueno, l'espectacle funciona igualment,
N'hi ha cap que, a part d'aquestes 3 baixes que dius, que hagi continuat, tot i haver començat ja uns altres estudis?
Sí, efectivament, tinc nanos que ja estan a la universitat i sí, tenen un punt piló de feina, però han trobat el temps per continuar assajant amb nosaltres i per poder continuar fent l'obra.
Bravo per ells, doncs, com ho porten?
Bé, molt bé, la veritat és que molt bé, són uns nanos i unes nanes amb un talent espectacular per les 3 disciplines que l'espectacle necessita, que és cant, ball i interpretació. I la veritat és que, bueno, dona gust veure'ls dalt de l'escenari, sent tan joves i amb tant d'energia i amb tant de talent.
Així que aquestes 3 parts les gestiona un equip de direcció?
Una part de l'equip? Sí, efectivament. Jo porto més la part d'interpretació, la Tria la part de cant, i la Neus i l'Òscar ens van ajudar amb la part de coreografies. Uh-huh.
Per qui no conegui l'espectacle, ens en podries fer 5 cèntims? De què va la trama, com s'ha muntat...
Oh, i tant. És un espectacle que un cop vam acabar aquí l'obra, el musical del Sembla Veu, jo tenia l'inquietud de que a les següents temporades no hi havia cap musical, potser, on explotéssim el talent que teníem aquí al Sant Vicenç amb els adolescents. I, bueno, vaig buscar-me un equip i vam plantejar aquest espectacle. Està escrit per mi l'Adrià Aguilera, vale? I les cançons són adaptacions, algunes cançons pop dels últims 10 anys i de grans cantants com Ed Sheeran, Bruno Mars, Lady Gaga, vale? I bàsicament va sobre les aventures i desventures d'una classe que, diguéssim, que el seu comportament no és el gens adequat ni esperat per la institució. I és les aventures i desventures d'aquesta classe al qual els arriba una professora nova, una professora que s'acaba de llicenciar amb moltes bones idees al cap, però amb molt poca experiència. I clar, és aquest estira i afloja entre aquesta classe de nens fora de lo comú amb el seu comportament i aquesta pobra professora que l'han posat al mig d'una leonera i a veure, que amb aquest estira i afluja, a veure com poden conviure i passar un curs en aquest institut.
Déu-n'hi-do. Se n'han fet moltes d'obres, bueno, i potser de pel·lícules d'aquest estil.
Sí, no, a veure, la pel·lícula veu molt de, vull dir, l'obra veu molt de pel·lícules com El club de los poetas muertos, Los chicos del coro, Sister Act, la segona, hi ha coses que recorden aquestes pel·lícules d'una classe que està bastant descarriada i arriba una persona per encarrilar-los cap al bon camí.
Cap i a la fi sempre va bé, no? Algú que agafi la gent que ja no té ganes de fer res i els encarrili.
Sí, és bàsicament, són uns nanos que han perdut el sentit de la vida, sinó el seu somni, no el tenen, o sigui, on volen anar. Ho han perdut completament, viuen al present, i el seu present ara mateix és un cúmul de caos, no portar-se bé, no fer cas, no estudiar, no, o sigui, no tenen clar, estan molt descarriats en aquest sentit, a cap personatge, o sigui, no són dolents, no són mals nanos, però què és això, estan en un moment de la vida que no saben què vol fer, i això els porta a viure el present, no pensar en el seu futur, i passar de tot. I és això el que es troben a l'inici de l'obra amb aquesta classe.
Què hi van dir els nanos? Bé, bueno, tot l'elenc, els actors i les actrius que teniu, quan els hi vau proposar de fer aquest espectacle que havia de representar un tros de la vida que ells mateixos estaven vivint?
Doncs la veritat és que el text, quan vam fer la primera lectura, els hi va agradar moltíssim, perquè sí que és cert que durant l'espectacle, a part d'haver-hi tota la classe i l'aventura de tota la classe, hi ha com cinc línies, hi ha cinc personatges que són, diguéssim, no vull dir els principals perquè tota la classe és la protagonista de l'obra, però són com cinc línies de personatges que van evolucionant, ¿vale? Que són, a part de la professora, són cinc alumnes que van evolucionant i es veu més el seu arc d'evolució dintre de l'obra. I en tots els arcs hi ha algú que de diferents personatges que els identificava o que els semblava similar i, per tant, a ells els feia propers, no?, en aquest problema, i realment els hi va agradar molt, i tot el públic adolescent que ha vingut també s'ha sentit identificat o li ha agradat en algun moment, que diu, hosti, jo vaig passar per una cosa semblant i realment he connectat en aquest punt de l'obra, i això realment ens va agradar a mi i a l'Adrià, perquè realment estava pensat per això, no? De poder ajudar, de connectar, que els adolescents que la vegin, sobretot, que és el públic al qual està més enfocada, es sentin bueno, empatitzen amb l'obra i empatitzen també amb els seus personatges, que també que totes les famílies disfruten igual, però és això, el públic adolescent té una mena de vincle especial amb aquesta obra.
Clar, si és una cosa que estan vivint en aquell moment, té lògica. Quan vau escriure el text, tant l'Adrià com tu, vau fer una mica de memòria a l'hora d'escriure les escenes?
No ens vam basar en res. Crec que ni jo ni l'Adrià ens vam basar res de les nostres vivències dintre de l'institut, sinó més potser ens vam centrar en els problemes que nosaltres en general hem vist o veiem en els adolescents i en aquest camí, no?, de triar què vols arribar a ser, on vols anar i quin és el teu camí. I bàsicament a partir d'això vam començar a escriure l'obra, perquè clar, perquè és que hi ha nanos, i a l'obra passa, hi ha un personatge que tothom té molt clar què vol ser, i hi ha un personatge que està acabant l'obra i encara no ho sap, i tampoc passa res perquè no ho sàpiga, no? Quan sigui més gran ja ho descobrirà, o quan provi, saps? O sigui, no és aquesta mania, no?, que potser ens posen de has de triar això, has de triar aquesta línia d'estudi, has de fer això i ja seràs això, saps? Això també es treballa dintre l'obra. Ja no és que amb una mica d'esforç i una mica de dedicació ja saben què volen ser o ja saben on volen anar, i a personatges que els costa més. Això també es treballa dintre l'obra i crec que és un dels valors més importants de l'espectacle.
Sí que és cert que sembla que ja amb els estudis ja t'hagin de condicionar què seràs de gran, és a dir, si ja vas per una carrera que farà aquesta funció, has de començar a estudiar això, i l'altre ja te'n pots començar a oblidar. I és ben cert que al final t'acabes fent gran i n'hi ha qui canvia d'idea tres o quatre vegades i, escolta, li acaba anant tan bé com a la resta.
d'exemples que sabem de gent que canvia de carrera i infeliçment canvia completament radical i encara és més feliç i mira, i li ha anat superbé i no, clar, evidentment. Clar, és una decisió que a vegades ens fan prendre de molt petits i potser s'hauria de prendre quan siguéssim una miqueta més grans i més experimentats, no? I això a l'obra ho planteja també perquè, jo dic, hi ha un personatge que fins al final de l'obra no troba tota la seva classe, més o menys ja va encaminada i ella encara està preocupada perquè ella no ho sap encara. Saps? I és això, també es treballa.
Què volies ser tu de petit?
Què volia ser jo de petit? Ui, jo... A mi de petit em hauria agradat ser... Bueno, jo vaig començar a estudiar per ser enginyer i em hauria agradat ser... Construir sempre m'ha agradat molt el tema manualitat, construir, crear, inventar... Això sí, m'hauria agradat ser algú de robòtica o enginyeria. Sí, sí, efectivament. Això és el que m'hauria agradat ser.
I s'ha acabat complint?
No. Tinc un restaurant.
Un restaurant que pel que he pogut comprovar s'hi menja prou bé, eh?
Bueno, és el que intentem. Des del principi és el que intentem.
Ja sé que la pregunta sona una mica absurda, però bé, l'obra al final també et fa replantejar-te aquestes coses, no? Sobretot deies si el públic havia de ser adolescent.
Sí, no, a veure, el públic adolescent a la primera... L'any passat, quan la vam fer, era el majoritari, no? Hi hauria molt públic adolescent i realment és... Primer que era... M'agradava molt que la platea del teatre hi hagués molts adolescents, perquè és un ventall d'edat que normalment no freqüenta gaire els teatres, per mala sort. Els teatres normalment o són els nanos que els porten els pares, o els pares, o gent gran. El ventall d'adolescent normalment costa molt que vingui al teatre. I realment a mi i a l'Adrià i a tot l'equip directiu ens va il·lusionar molt que hi hagués molt públic adolescent a l'escenari, vull dir, a la platea. I no, però realment està enfocat per tota la família, eh? És un musical que nens molt petits, m'han vingut els pares encantadíssims, gent gran que també el veia, que deia que m'ho he passat superbé, o sigui, està molt bé, està molt bé.
Teniu bones expectatives, doncs, per aquesta nova reestrena?
Oh, i tant. O sigui, fem només 6 funcions, que són les 6 que ens quedaven, després del peron, perquè en vam poder fer 8 i ens en quedaven 6, i són les que farem. I esperem tenir la platea ben plena, perquè, a més, aquests nanos, després del treball que han fet, puguin tenir la recompensa de tenir una platea 100% plena, amb els seus aplaudiments, amb la seva vida, i agrair-los a tot aquest esforç, i què millor que tenir les platees plenes i la gent contenta i agrair-li la feina que han fet dalt de l'escenari.
Doncs atents tothom, perquè aquestes 6 funcions seran els dies 6, 7, 13, 14, 20 i 21 de novembre, els dissabtes a les 10 i els diumenges a les 6. Llorenç, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fa una estona que parlàvem de reestrenes, de segones oportunitats teatrals, tant per les companyies com pel públic que es va quedar sense entrades la primera vegada o que volia repetir l'experiència. El Teatre Sant Vicenç també ens torna a oferir aquest mes, i només 3 matins de diumenge, la Caputxeta Vermella, els dies 7, 14 i 21 de novembre a les sessions matinals de les 11:30. Per comentar-ho tot plegat, tenim amb nosaltres el director de l'obra, en Jordi Brunet. Bon vespre, Jordi.
Hola, bona nit.
Què hi ha? Com ho porteu?
Doncs res, això és no parar. Vull dir que sembla que s'hagin aixecat les restriccions i comencem una cosa darrere l'altra, amb coses que s'havien quedat parades durant el confinament i contents de poder-ho tornar a reprendre, esclar.
S'ha d'aprofitar.
S'ha d'aprofitar ara que sembla que comencem a poder i està superbé poder.
Ara ja suposo que aquesta segona vegada de nervis ni l'elenc ni la direcció n'ha de tenir cap, no?
La veritat és que, clar, ja estava estrenada, hi ha una mica, més que de nervis, hi ha una mica d'expectativa de cara a com respondrà el públic, com si vindrà, si tindrà la tranquil·litat una altra vegada de començar a omplir els teatres, que és el que nosaltres volem. Nervis per l'espectacle, no, perquè, bueno, de fet tenim un bon planter d'actors, ho fan molt bé, tenim la seguretat de que ja et dic que ho hem estrenat i que sortia un espectacle molt rodó. En aquest aspecte estem tranquils.
I teniu també bones expectatives respecte a la resposta del públic?
Volem tenir bones expectatives. Sembla que de mica en mica es va omplint. És com una, un, un got que es va omplint gota a gota i que esperem que acabi vessant aquest got. Però bueno, que jo penso que és les expectatives aquestes que tenim tots els teatres i tots els grups amateurs i tots els que estan fent teatre, de que la cosa torni a estar a tope, que és el que esperem.
Així ho esperem. Et pensa que primer ara ens hem de menjar quatre castanyes i ja després ja la gent ja estarà més centrada per tornar a comprar entrades.
Esperem que estiguin centrats ja també a finals de mes i les coses ja se sap, que ara ja de cara al dia 1 la cosa ja canvia i que la gent ja comença a més dinerons per gastar-se per venir al teatre. I que és el que jo aconsello, perquè és un espectacle xulíssim per venir i perquè disfrutin els nens i que omplin el teatre de Sant Vicenç de gom a gom.
Heu hagut de fer algun canvi respecte a la primera vegada que vau fer l'obra?
Doncs afortunadament no. Exactament tot el planter d'actors que teníem al començament som els mateixos que seguim aquesta tornada posada en escena i no hem tingut cap canvi de res. De fet, per això suposo que han funcionat els pocs assajos que portem, funcionen molt bé perquè tenen molta memòria i estan, com que ja ho teníem bastant rodat, està sortint sol. I això fa que, com tu deies abans, estaves nerviós. No, això em crea més tranquil·litat, diguem, saps? I amb ells també, esclar.
Mm-hmm. Aquest conte, que és un d'aquests contes tradicionals doncs, que tothom explica i que sempre acaba de manera diferent segons qui l'expliqui, vosaltres la trama respecteu com la mateixa que té el conte tradicional?
La base és el mateix, és a dir, és el conte tradicional de la caputxeta de sempre. El que passa que, bueno, el que fem és a posar nous personatges, a posar noves trames, donar-li una volta. Hem agafat, de fet, la caputxeta és una versió de Josep Vallverdú i que li ha donat una volta a la caputxeta. Vull dir que realment és el mateix, vull dir que és la caputxeta vermella, això no canvia. Però buscant, bueno, posant-li suquet a la història, saps?
I continua havent-hi un llop?
Sí, i tant.
Una caputxeta, una àvia.
El llop i la mare i l'àvia, i aquests no poden faltar mai. Però, a més, incorporem altres personatges divertidíssims que fan que sigui un espectacle molt rodó i molt divertit i que li creem una expectativa nova a la història.
Que ens en podries xivar algun d'aquests nous personatges?
Mira, doncs bueno, per exemple, els caçador no en tenim un, que en tenim tres.
Ui, pobre llop, segur que acaba viu.
Tan valents, potser ja no ho són tan valents. I són tres caçadors molt divertits que fan un espectacle boníssim, que són tres veterans de Sant Vicenç, i ho fan genial. I llavors també tenim incorporem els amics de la caputxeta. La caputxeta té dues amigues i té un amic i té, bueno, tot això fa doncs que al sortir més personatges no és la caputxeta sola ni la mare sola, no, sinó que hi ha tot un popurri de gent diferent pululant per allà a sobre l'escenari.
Déu-n'hi-do. I el llop encara acaba viu, amb tres caçadors?
El llop acaba com acaba, que jo vull que es quedi en suspens perquè la gent no vingui a veure la caputxeta. Ja, i abans la gent que vingui a veure la caputxeta, bueno, ja veurem què passa amb el llop. A veure què passa.
Sol venir públic familiar, doncs, en aquesta obra?
Sí, és un espectacle molt buscat pels més joves de la família. Tot i així, clar, el fet de que incorporem cançons també que fan que a nivell familiar sigui molt més amè. Vull dir que penso que és un espectacle que, encara que sigui enfocat de cara als més petits, els grans també s'ho passen molt bé. Veient-ho s'ho passen molt bé.
Déu-n'hi-do, sona molt bé pel que expliques aquesta obra, aquesta versió del conte. I més ara que podem tornar als teatres al 100%.
Exacte, vull dir, és que aquí estem, que puguem tornar, ja que podem tornar a omplir el 100%, doncs que volem que la gent vingui, que s'ho passi bé, i és molt important que disfrutin i que en tinguin ganes de repetir i que vegin que hi ha, que és segur, i que venir al teatre és segur i que no tenen per què tema. Hem de tornar a omplir els teatres, hem de tornar a omplir els cinemes, hem de tornar a omplir els carrers, vull dir, això està clar.
A més, està molt bé que també es facin aquest tipus de propostes per la canalla perquè també puguin poder triar entre diferents activitats. Aquesta vegada, aquesta reestrena, que només es fa aquests 3 dies, hi ha alguna raó per la qual només s'hagi fet 3 vegades, s'hagi programat 3 vegades?
Bueno, de fet, en principi només s'han programat 3 vegades perquè eren les 3 vegades que havien quedat pendents. Hi havia una programació total de 5 que es va pensar per fer matinal pels més petits i era un muntatge senzill, molt efectista, però per fer-lo 5 vegades. Que ens encantaria fer-los 10, evidentment. I en principi el que hem fet és deixar-ho amb 3, assegurant-nos que puguem omplir el teatre, que és el que nosaltres volem, i després d'aquestes 3, si el centre considera que en algun moment la podem tornar a repetir, nosaltres estaríem encantats de tornar a seguir fent la Caputxeta. Vull dir, això està clar. Però volem, més que res, omplir el teatre. Volem que aquestes 3 que ens queden ens n'anem amb el gust de dir, ostres, ho hem omplert el teatre, ha vingut la gent, els hi ha agradat, i jo penso que més, però a tope, és molt més positiu.
Moltes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos aquesta estona. Molta sort amb les representacions.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me i poder-ho explicar també.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Quan sortim tots de cacera, el conill ja s'esparvera, la guineu fuig la primera, el cérvol se'ns accelera i no et troba la drecera. La cacera, pim-pam-pum, la cacera. Un despert i pota dura, fugir la llebre procura, però no hi ha criatura, tudor nutria per diu fura, que es senti prou segura. La cacera, pim-pam-pum, la cacera. L'eco de les nostres gestes passarà cims i congestes i les bèsties més ferestes, altes, grosses, grasses, llestes, emetran totes llurs testes. La cacera, pim-pam-pum, la cacera.
Nosaltres continuem el programa infiltrant-nos als assajos de Blancaneus.
Molt bon vespre, avui ens estem infiltrant als últims assajos de la Blancaneus, del Teatre de la Joventut de la Faràndula. Anem a veure com els estan anant.
Fa molt i molt de temps, una reina molt bonica, mentre estava cosint al seu jardí, va cruixar-se el dia.
Doncs ara estic amb la Maria i el Joan, que fan els papers de Blancaneus i de soldat. Com porteu els assajos, aquests últims assajos?
Ostres, els portem amb moltes ganes i amb molta... Ja és com recta final i sobretot també ja és com que tens la visió aquesta de que d'aquí reestrenem, llavors molta implicació repassant a última hora tot perquè quan a l'hora de fer el passe doncs ho tinguem tot llest per rebentar-ho i no sé, molts nervis, sobretot.
Bé, amb certa responsabilitat, perquè ara s'han afegit molts equips tècnics, sobretot, i tot allò que fins ara quedava entre els actors i actrius i direcció i petits, no? Anaves a fer una visita per anar a preparar l'estuari, ara de cop s'ha posat tot junt, i ja com se t'ha abrit el cul una mica, mal dit, però en el fons és això. I de cop està tot marcat, no? Tot ja va amb pautes tècniques, i bueno, doncs això és que ja està aquí.
Però i quant temps porteu assajant?
Sí, és que abans de l'estiu vam començar el juliol i vam fer tot el juliol una mica de marcatge d'escenes així una mica ràpid, rotllo. I llavors, clar, tot l'agost del mig i ara al setembre hem hagut de retornar gairebé a repassar-ho tot i sobretot entrar una mica amb les còrios, que sí que vam començar el juliol però no gaire. Llavors hem afegit ara més còrios i música cant i tot això.
I què és per vosaltres poder ser els primers a tornar als escenaris de la Joventut de la Faràndula?
Ostres, il·lusió. De fet, hi ha una cançó que és nova d'aquest musical, que no s'havia fet fa l'anterior edició, i parla de tornar a trobar-se, i sempre que la fem, almenys personalment, sempre li trobo el doble sentit, que és fantàstic poder tornar a trobar-se i a fer això que tant ens agrada, i moltes ganes de sentir la platea plena, de veure com compartim l'art efímer, no? Allò que només fem entre el públic i nosaltres i que només passa aquella hora en aquell moment, i això pues, costa d'explicar, però tenim moltes ganes de fer-ho.
Sí, sí, una mica el mateix. A veure, jo no he actuat mai a la Faràndula i també tinc aquest doble joc, no? De primer una banda de que no he actuat en un lloc tan, potser tan gran, no? O amb aquestes instal·lacions, no sé com dir-ho, i amb tant públic, i alhora sí, tornar als escenaris sempre és gratificant, la veritat.
Bueno, aquí estem parlant de la Faràndula, però ara mateix esteu assajant aquí a Calestruc. Com és això de primer assajar doncs, aquí a Calestruc i després doncs, passar-ho a la Faràndula?
És el que ens toca una mica. Ens agradaria estar més temps al teatre? Sí, però és el que té pues, que el teatre no sigui de propietat. Però les instal·lacions de l'Estruc són fantàstiques. Hem pogut marcar les mides de l'escenari. Això que dèiem, ara que ha entrat la part més de producció tècnica i tots els tècnics, pues, està tot molt assessorat i molt professional i molt correcte. Vull dir que tampoc ens preocupa. Sí que sabem que la setmana que ve entrem a teatre i això ens posa la responsabilitat de que aprofitem cada minut que tinguem allà, però tampoc és molt determinant.
Com creieu que anirà aquesta estrena?
Ai, no ho sé, espero que molt bé. La veritat és que en tenim moltíssimes ganes. Jo crec que som un repetiment petit, però molt enriquidor i amb com molta familiaritat, per dir-ho d'una manera. I com que és una obra molt també molt conjunta, sempre són escenes amb molta gent o amb un o dos personatges però que es complementen, i crec que la tornada doncs, serà increïble, la veritat.
Sí, sí. No, res a dir. Jo l'altre dia estava assajant i mirava la gent del voltant i deia, ostres, és que estic molt còmode, estic molt bé, estic fent el que m'agrada, amb gent molt guai, per tant, que surti el que surti, m'entens? És a dir, no, evidentment que sortirà molt bé i que en tenim moltes ganes, però que el procés ja ha valgut la pena, per tant, només a gaudir del resultat.
Perquè dels vostres personatges, què és el que us està costant més a aconseguir?
Jo sobretot, a veure, porto bastant temps fent, bueno, bastant temps, en plan, he fet bastants personatges així molt, molt més orgànics, molt més naturals, i aquest personatge, buah, d'entrada m'ha contestat, no, artificial no, però simplement tot és molt més gran, la Faràndula és molt més gran dels teatres que he actuat, llavors tot ho haig de fer molt més gran, molt més dibuix animat, i això és el que m'ha costat més, però alhora ha sigut un repte, i veure que a poc pues, l'estic trobant, doncs això m'està fent molt feliç, i és un altre tipus de fer, i teatre musical infantil també és un altre gènere, i m'està encantant poder-ho descobrir.
En el meu cas és la responsabilitat d'agafar una cançó, cantar-la, i a mi aquest moment sempre em posa més nerviós. Les escenes com a tal les passo més tranquil, però que el moment de les cançons sí que, bueno, doncs que jo haig de tenir com, no? M'haig de preparar més mentalment i tècnicament, vull dir que estem fent mil assajos en aquest sentit i que sortirà molt bé, però que sí que és un dels llocs on dic, ei, aquí hem de posar especial atenció, però amb moltes ganes de fer-ho.
I ja per acabar, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Mira, jo crec que aquesta és una obra familiar, o sigui que tant grans com petits hi ha guinyos per tothom, i crec que s'ho poden passar molt bé i que en aquests temps es necessita riure, es necessita moure's, es necessita ballar. Jo crec que Blancaneus t'aporta això, t'aporta alegria, somriures assegurats, i no sé, jo crec que també té una part emocional, no? I és el conte de Blancaneus, o sigui, és un conte que és mític i que és superxulo veure'l, és que jo no em cansaria.
Jo diria que fins i tot és mític, però està relectoritzat, és a dir, l'Albert té com aquesta visió escènica i artística que ha rellegit el conte, l'ha reinterpretat, li ha posat una lectura molt més feminista, molt més rockera, molt més guerrera, i és un empoderament molt xulo. I realment doncs el príncep queda pastamoniat directament. O sigui, tot allò de l'heroi masculí queda desmuntat i la Blancaneus és completament lliure de decidir el que ella vol, i això és fantàstic, que pugui estar representat com a referent per als infants.
Bé, doncs haurem de venir a veure aquesta obra i esperem doncs que vagi doncs fantàstic. Ens veurem a l'estrena, doncs.
Moltes gràcies.
Encarem la recta final del programa d'avui, com és habitual, parlant de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre, Eloi.
Quines obres ens portes aquesta setmana?
Mira, avui comentarem tres obres que tenen tres paraules en comú. L'amor, el mar i l'amor. Tres paraules que tenen una fonètica semblant i que cada una forma part de la nostra vida i que, d'alguna manera, estan lligades entre si. Comencem parlant de les croquetes oblidades.
És veritat, vinga, va, som-hi.
Les croquetes oblidades. Una obra que és per tota la família, escrita per la famosa, ja flamosa, Clàudia Sadó, i representada per la companyia Les Xianxis, dirigides per Israel Solà, director també de La Calòrica. El Teatre Poliorama porta durant tres diumenges al matí aquesta preciosa oferta que es va representar uns dies la temporada passada, enmig de la pandèmia i ballant entre la pandèmia, a la Sala Beckett, i que va exaurir totes les entrades de totes les representacions. Excel·lent text, excel·lent direcció i unes esplèndides interpretacions. Per començar, crec que s'ha de ressaltar que el teatre, que se'n diu familiar, no té el reconeixement que es mereix. Algú pensa que el teatre que es dedica als nens no té tant valor com el teatre que es dedica als adults. Crec que és un greu error. Els nens detecten, saben expressar millor que els grans si un espectacle és bo o no és bo, si els arriba o no els arriba. I en el cas de les croquetes oblidades, crec que si els petits, majors de 7 anys, més petits no ho entenen, en gaudeixen, aquests nens en gaudeixen, els espectadors adults s'emocionen i segueixen l'argument amb llàgrimes als ulls. Això és el que em va passar a mi. El tema és el següent. La Pepa, interpretada per una magnífica Caral Casasayas, se li acaba de morir l'àvia. Les seves mares, la Bàrbara Roig i la Magda Puig, no volen que vagin a l'enterrament per protegir-la de la tristesa. A més, la Pepa l'han canviat d'escola i viu en una casa nova. Haurà d'assimilar tots aquests canvis. Per pega, també ha perdut la manta que li va fer la seva àvia i que li feia companyia a l'anar a dormir. I les croquetes que fan les seves mares no són, ni de bon tros, tan bones com les de l'àvia. L'amor i la mort, com hem dit abans, fent un reconeixement a les nostres àvies. Entre rialles i llàgrimes, les tres actrius fan diferents personatges, passant per tota mena d'aventures per trobar la recepta de la croqueta, de les croquetes de l'àvia. El dol, l'amor, la pèrdua, les pèrdues, siguin de les persones que més estimen, però també d'objectes perduts, dels records o del dol del pas dels anys, del dol de quan érem infants. És el tema d'aquesta proposta per tots els públics. Un text explicat sense moralismes, amb senzillesa i de manera planera. Tracta de com l'enyorament i la mort forma part de la vida, del necessari que és poder plorar si en tenim ganes, i com ens hem d'acomiadar del que ja no formarà part de la nostra vida. Tot una lliçó de saber encarar la mort i les pèrdues, i també una lliçó de bon teatre, tant de direcció com d'interpretació. Crec que és una de les bones ofertes, de les més bones ofertes d'enguany, d'aquesta temporada.
Déu-n'hi-do, per això, si et dius que a partir de 7 anys ja ho entenen, Déu-n'hi-do quins 7 anys més importants han de portar, eh?
Bé, és un conte, eh? Uh-huh. És un conte i passen unes aventures molt infantils. Uh-huh. El que passa que els grans ho interpretem de diferent manera, però els petits veuen això, l'enyorança de que potser d'alguna persona que se'ls ha mort, i no és traumàtica, gens traumàtica, eh? Pel caralla, és ben bé un conte ben explicat. Estarà fins al diumenge 31 d'octubre. Si podeu, no us la perdeu. I si no cal anar-hi amb canalla, no cal anar-hi infants, perquè per les persones grans, tal com he dit, és molt i molt interessant.
Bé, en realitat, com tots els contes, no només són per adults.
Exacte. Continuem amb una altra obra?
Som-hi.
La setmana passada el Marcel ens va fer una gran explicació de l'obra que avui també us comentaré jo. Sóc el vent, de John Fosse, a la Teatre Acadèmia, obra interpretada per Hans Richter i l'extraordinari Manel Barceló, dirigits per Marc Jornet. Malgrat que no és conegut al nostre país, l'autor John Fosse és un dels més prestigiosos dramaturgs europeus de l'actualitat. Poeta, novel·lista i dramaturg, és un dels més famosos de les lletres de Noruega i ha estat candidat pel Premi Nobel de Literatura diverses vegades. D'altra banda, Marc Jornet ha realitzat propostes molt encertada, sobretot dirigint la companyia Projecte Ingenu, on s'ha destacat presentant obres clàssiques tant del Shakespeare o de Lorca o d'altres, que els ha donat un toc d'actualitat, però sempre amb molt respecte i conservant el text fidelment. Pel que fa als actors, no cal dir que el Manel Barceló és un veterà actor que sempre ha demostrat la seva gran vàlua, fent tota mena de personatges amb gran ventall de registres. I el Hans Richter solament el vaig poder veure a la nit de la Iguana fent un paper d'alemany, que ell és alemany, viu a Catalunya, però és alemany. Tot aquest conjunt de bons elements auguraven una bona representació. I així va ser. Potser no tant com esperava, però em va satisfer molt, força. Una obra que parla del suïcidi des del bon començament, que cada espectador pot interpretar a la seva manera. Dos homes naveguen sols en una barca. Potser, en realitat, és un home que arriba a l'experiència d'un amic que fa poc que s'ha suïcidat. O potser també, i aquí està la meva versió particular, un home sol parla amb ell mateix, amb l'altre jo que tots tenim. Es fa preguntes que ell mateix es respon, desmentint algunes qüestions que s'ha preguntat. Es planteja la seva existència el que passarà una vegada ell no existeixi. Com el vent o com el mar, l'home es mou en un abisme. D'alguna manera es vol fondre amb el vent i deixar-se anar per les corrents del mar i acabar naufragant. Una altra vegada, com hem dit, la mar, la mort i l'amor. L'amor a la vida. Una vegada més. Un anàlisi sobre la vida i la mort volguda, sobre la solitud que un pot sentir en un text que fa pensar en els trastorns mentals i a les depressions, i que posa el mar amb la seva gran grandesa en comparació de la grandesa de la vida. Una obra plena de metàfores, comparacions i preguntes sense respostes. Una posada en escena austera i minimalista, on destaca la il·luminació que va canviant de colors depenent les escenes i que ressalten les boníssimes actuacions dels dos actors. Per un tema, jo diria, complicat, però molt interessant.
Va ser molt interessant, de fet, veure aquesta obra, sí, sí, tant a nivell escenogràfic com el que transmetia el text. És un bé que no hi sobrava res, però era una estona dura.
Dura, dura. I que cada un pot interpretar la seva manera, eh? Mm-hmm. Jo he explicat la meva interpretació, però hi ha moltes lectures, eh, del que es diu. Anem per una altra.
Molt ben feta, molt ben feta.
Sí, molt ben feta. Una altra obra que també va comentar el Marcel la setmana passada i que també m'agradaria comentar-la jo. Té deix amor al mar com a penyora. Espectacle basat a la novel·la de Carme Riera. El Tantarantana a l'àtic 22, no a baix, sinó a dalt, eh? Presentada per la companyia Les Fugitives, amb dramaturgia de Judit Corona i Maria Ten, dirigit per Laia Pujol i Maria Ten. Pujant les escales recentment renovades, entrem a la sala de teatre, que també s'ha restaurat, i veiem un piano on anuncia que la funció serà poètica però contundent. L'espai escènic és cobert de sorra, llibres repartits per terra, una butaca, una taula amb més llibres i al fons una gran pantalla on s'aniran projectant en principi el que podria ser un programa demà i després algunes filmacions. També hi ha una tarima amb un baúl i la pianista, la Clara Gorrias, que durant tota la representació anirà intervenint amb la seva música i la seva veu. A més, tindrem el plaer d'escoltar-la interpretant una deliciosa cançó a capella. Tota l'ambientació i la música ens transporta prop del mar, a Mallorca. Sentim lleugerament la seva remor, la remor del mar. I així comença la funció. Dues protagonistes, desdoblades en tres actrius, expliquen la història d'amor que van viure una mestra i la seva alumna. Ho explica l'alumna, que ara ja és una noia embarassada, que espera una filla i que li posarà el nom de la seva mestra. Els records són escenificats. Una història que fa 50 anys, quan es va escriure, era un tema tabú i prohibit. Ara, potser no gaire massa ben vist, tampoc, eh? Per la condició de ser dues dones amb una gran diferència d'edat. Una té 15 anys i l'altra quasi 40. La mestra, en principi, s'enamora de l'alumna per la seva gran sensibilitat per la literatura. Les converses més íntimes a prop d'un penya-segat faran néixer aquest amor prohibit que hauran d'amagar i trencar. Una altra vegada, el mar, l'amor i la mort també són presents en aquest text. L'actriu Rafaela Ribas és la que interpreta la mestra, amb un registre molt diferent del que li han vist fins ara. I sap transmetre tots els matisos de la persona assenyada i al mateix temps la lluita per la passió i l'enamorament que sent per la seva alumna. Pel que fa a l'alumna, l'interpreta l'actriu Gina Crotet, fent de la noia que és gran i recorda amb enyorança aquell amor. I la Judit Corona, que interpreta l'adolescent, que descobreix la poesia, la literatura i l'amor. Una representació emotiva, feta amb molta sensibilitat, imaginació i delicadesa, que espero que la puguin representar més vegades, perquè diumenge passat, el dia 24, es va acabar. Mm-hmm. Però estic segura que els grans productors l'agafaran i la portaran a teatres grans, estic segura.
Aquesta, si torna, val la pena tornar-hi, sí, sí.
Val la pena tornar-la a veure, i ja et dic, jo...
O anar-hi per primera vegada,
El que l'hagin vist, anar-hi per primera vegada. El text és bonic i està molt ben interpretat.
Mm-hmm. Amor?
Amor, ara acabem aquests tres temes, he dit tres temes, amor, mar i mort, i ara, fugint d'aquests temes, parlarem ara d'un altre argument també molt candent que es planteja a l'obra. L'obra és Nosaltres, a nosotres no es dava igual, de l'Era Tornero, a la Sala Petita del TNC, dirigida per Ricard Soler Mallol, interpretada per 5 actrius i actors fills d'immigrants. Un esplèndid càsting que ha reunit grans actors ballarins de diferents procedències i unes excel·lents escenografies de Yu Ki-sun, que també intervé com a actor i que donen relleu i agilitat al text i a l'òptima idea. L'obra es va estrenar a Madrid, amb el títol només marcat en parèntesi, o sigui, A nosaltres no estava igual. I a Catalunya s'hi ha afegit el nosaltres i alguns diàlegs en català. Aquests fills d'immigrants que no se senten ni d'aquí ni d'allà, que sovint els pregunten, la gent els pregunten d'on són, i quan contesten que són d'aquí, encara els interroguen més sobre els seus orígens. Una pregunta que ve condicionada pel seu color de pell o els seus trets físics. Una pregunta que els incomoda o que decideixen passar de susceptibilitats. Fills de pares procedents del Marroc, Xina, Guinea Equatorial, República Dominicana i Cap Verd. Aquests noies, nois i noies, viatgen al país dels seus pares i volen conèixer les seves famílies i els orígens. Però tampoc són acceptats allà d'on descendeixen, d'on descendeix la seva nissaga. Mm. Unes històries particulars entrellaçades amb tocs divertits on les actrius i actors interpreten diversos papers i situacions de diferents fragments de les seves vides. Un text interessant i peculiar, molt versemblant i equilibrat, que interpel·la l'espectador, fent replantejar el racisme que encara existeix en el nostre país. Un espectacle que fuig parlar de les penúries que passen els immigrants per arribar al nostre país, sinó que es basa de com es senten aquests fills d'aquests immigrants en el país que viuen, de les conseqüències de sentir-se tractat com un estranger i al mateix temps no sentir-se hereu d'on van néixer els seus pares. Una proposta que en cap moment és una lliçó de moralitat, sinó un exponent perquè el públic pensi i al mateix temps s'ho passi bé. Afegir que potser alguns recursos tècnics, com ara filmacions, escenografia, tarimes i monòlegs parlant amb micròfon o trencar la quarta paret, són recursos teatrals molt, potser massa, utilitzats darrerament en les ofertes de teatre. Però jo diria que en aquest cas no hi fan gens de nosa, tot i que penso que ja va sent hora d'innovar maneres de presentar els espectacles. Dit això, sí, crec que la senzilla escenografia ressalta les bones coreografies que fa lluir unes boníssimes interpretacions dignes de grans actors que fins ara són desconeguts. No us la perdeu. Es podrà veure fins al dia 7 de novembre.
Molt bé, Elvira. Déu-n'hi-do les quatre recomanacions que ens has donat avui. Molt ràpides totes, eh?
Molt ràpides, però totes molt, molt interessants i molt
sí,
bones.
Sí, la veritat és que sonaven totes molt bé i tant les que encara són en cartellera com les que segurament tornaran, no? I deies?
Estic segura que sí.
Són molt interessants.
Val la pena que us ho apunteu per poder-ho veure.
Doncs moltes gràcies, Elvira, per aquestes recomanacions. Ens veiem la setmana vinent.
Això mateix. Vinga, adéu-siau.
Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem! Això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. Amunt al Taló.
l'actualitat dels escenaris de la nostra ciutat i les veus del Teatre Sabadellenc cada dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell. L'agenda teatral, estrenes, entrevistes, tertúlies, reportatges, humor, recomanacions musicals, radioteatre, curiositats del teatre local, tot això i molt més en un sol programa. L'Amunt al Taló. Podeu escoltar-nos en streaming a la carta a través del web de Ràdio Sabadell o accedint al nostre podcast a Spotify. I si us voleu assabentar de tot, seguiu-nos a les xarxes, a l'Instagram i al Facebook del programa. Amb la col·laboració de l'Estat.